la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels ocells, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb en Javier Retana, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, amb qui parlarem sobre l'agricultura regenerativa. Com de costum, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i, per finalitzar, ho farem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la part tècnica, en Jordi Carretero. Som la gent d'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, la veu dels animals i la natura, és el que esteu escoltant aquí a Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb les notícies. La plataforma No a la Caça es concentra en 44 poblacions espanyoles. Avui diumenge, 5 de febrer, la plataforma No a la Caça ha convocat concentracions a 44 ciutats d'arreu de l'Estat per reivindicar la prohibició de la caça com a activitat legal a Espanya, posar fi als privilegis dels caçadors i sol·licitar al govern espanyol la modificació de l'estratègia nacional cinegètica. Una iniciativa que enguany ha tingut també el seguiment a diverses ciutats europees de països com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Suïssa i Croàcia. L'ONG ADA, com en edicions anteriors, s'ha adherit i ha participat a la convocatòria que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ja fa molts anys que l'ADA manifesta que la caça ha deixat de ser un mitjà de subsistència. S'ha convertit, de fet, en una pràctica esportiva cruel amb finalitats merament recreatives, especulatives i comercials que contribueix a l'extinció d'espècies i té efectes negatius per a la biodiversitat. La caça no serveix per gestionar la fauna ni per controlar les seves poblacions. A més, contamina el medi natural amb el plombisme dels cartutxos que emmetzina el sol. I, a part, mata també cada any a milers de gossos com els llebrers, els galgos en castellà, molts dels quals, en acabar la temporada, són abandonats o bé matats si no serveixen ja per caçar. Durant la seva curta existència, han de suportar cruels ensinistraments i unes condicions de vida deplorables. Les femelles pateixen especialment, ja que són utilitzades per criar sense descans. Mort de 300 dofins a l'Atlàntic francès, ofegats per les xarxes dels pescadors. Durant el mes de gener han aparegut 300 dofins morts a la costa atlàntica francesa, en concret al golf de Biscaia. Els científics de l'Observatori Pelagis de la Universitat de La Rochelle, que fa anys que registren els cetacis que apareixen morts davant les costes gales, adverteixen que es tracta d'un increment molt preocupant de la mortalitat. Els investigadors constaten que tots els dofins apareguts presentaven ferides derivades de les xarxes de pesca i matisen que els que ara s'han trobat representen sols una petita part del conjunt dels que finalment moren, perquè un 80% d'ells acaba al fons del mar. Les xarxes de pesca maten cada any centenars de dofins i també altres espècies. Els cetacis queden enganxats i o bé s'asfixien o bé moren mutilats tot intentant alliberar-se. L'entitat ecologista internacional Sea Shepherd ha recordat que el govern francès ja ha estat sentenciat en altres ocasions per incomplir les seves obligacions de protegir els dofins de les activitats pesqueres. i la utilització a l'agricultura intensiva dels pesticides impedeix la necessària polinització dels insectes. Diversos països de la Unió Europea, entre els quals Espanya, continuen permetent l'ús de determinats pesticides, malgrat que se n'hagi decretat la seva prohibició pel risc que aquests comporten per la salut pública i el medi ambient. És el que delata un informe de Pan Europa, una entitat dedicada precisament a la lluita contra els pesticides. El document atribueix aquesta situació al buit legal que existeix a la normativa europea, que permet que es puguin concedir excepcions per tal d'utilitzar aquestes substàncies tòxiques en situacions d'emergència, fet que n'ha significat un abús generalitzat. L'entitat detalla que en la majoria dels casos els països autoritzen excepcions sense que s'hagi demostrat palpablement l'esmentada emergència que així ho justifiqui i sense que es plantegi cap opció per fer servir alternatives molt menys tòxiques. És per això que Pan Europa qüestiona seriosament la legalitat de tot allò que s'està fent. La meitat de les excepcions concedides entre els anys 2019 i 2022 van ser per l'ús d'insecticides neonicotinoides, coneguts pels greus danys que produeixen a les poblacions d'insectes polinitzadors. A Espanya, per exemple, se li van concedir el 20% d'excepcions del global de la Unió Europea per l'ús d'un fumigador, l'U3-diclorpropè, una substància extremadament perillosa perquè no sols extermina aquelles plagues dels conreus, sinó que també ho fa amb tota la vida que habita la superfície cultivable. Curiosament, aquestes excepcions van ser concedides a la Direcció d'Agricultura de la regió de Múrcia. Bé, cal recordar aquí el desastre biològic succeït al Mar Menor amb la gran mortalitat de peixos provocada. Un terrible episodi que deriva dels processos de l'agricultura intensiva que abusa de fertilitzants, d'herbicides i de pesticides i que ja ha originat en diverses ocasions aquest col·lapse ecològic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els castors són experts constructors d'embassaments, dics i canals? També són els mamífers rosegadors de tamany més gran que existeixen a l'hemisferi nord i els millors adaptats a la vida aquàtica. La seva cua negra, ampla i aplanada, junt a les seves desenvolupades i visibles dents incisives de color taronja, facilita la seva ràpida identificació. Els castors són nadius a Europa, Àsia i Nord-Amèrica. A la península Ibèrica, els seus fòssils deixen constància de que la seva història evolutiva es remunta a milions d'anys molt abans que aparegués l'espècie humana. Per la construcció de les seves obres d'enginyeria, aquests hàbils mamífers fan servir materials genuïns i naturals com són els troncs, les branques dels arbres, les pedres, les fulles i el fang, i tot amb l'únic ajut d'unes afilades dents i les mans. Viuen a la vora dels rius i rierols i són capaços de reduir i contenir la força del corrent de les aigües mitjançant els dics que construeixen, aconseguint la formació d'estanys de tranquil·les aigües i l'hàbitat ideal per poder viure dins els seus caus. Les seves dents incisives no deixen mai de créixer i amb la força que generen tallen i arrosseguen els troncs dels arbres. La seva activitat es desenvolupa preferentment en hores nocturnes. De la presència dels castors i del seu ingeni aquàtic esdevenen amb el temps una influència positiva pels ecosistemes aquàtics i la natura. Destaquen la recuperació de voreres, els aiguamolls vinculats als rius, una terra més fèrtil derivada de la retenció del llot, el control de les inundacions, afavorir la biodiversitat, l'assentament d'aus aquàtiques, la neteja i purificació de les aigües i la disminució de l'erosió. Els castors viuen en grups familiars molt avinguts i cohesionats. Els germans grans, fins que s'independitzen, ajuden els pares i els més petits en l'alimentació i les tasques de la llar. El seu aliment principal es basa en plantes, fusta i fulles que durant la primavera i l'estiu van recol·lectant i guarden en els seus caus per anar consumint durant el seu repòs de l'hivern. També els agrada descansar flotant d'esquena sobre les aigües. A Europa, aquesta espècie va arribar a desaparèixer en molts països víctima d'una intensa cacera per la cobdícia de la seva pell i carn. En l'actualitat és una espècie protegida i la seva presència i beneficis han estat fermament reivindicats.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, aquest em sembla que no ho diríem mai qui és, oi?
No, aquest ocell, si l'estiguessis veient en el seu hàbit d'així, l'estaries mirant i esperaries que fes quac, 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 una cosa així, és a dir, que t'esperaries un ànec. Això és un ànec, que és el xarxet, que és un ànec de superfície, que en diem, que està sempre sobre l'aigua i és dels que no es capbussa, sinó només fica el cap a dintre per menjar vegetals i moluscos, d'aquests que tenen el cul aixecat i tenen el cap per allà sota rebuscant coses. I és un ocell preciós, és un ocell molt bonic, té com una mena d'antifàs verd, tota una coloraina molt bonica, i és un dels ànecs, crec jo, més bonics que tenim aquí. El mascle, perquè la femella, com en la majoria dels ànecs, doncs és d'un color marronós, discret, fins i tot segons quines èpoques, difícil de distingir d'altres espècies, però el mascle és això, és preciós. És un ocell que aquí algun any ha criat, però molt poc, però el tenim com a hivernant. Sobretot ens ve de tot el centre i nord d'Europa, a l'hivern ens n'arriben a milers. És un ocell força abundant a totes les llacunes del país, Delta Llobregat, Delta de l'Ebre, Aiguamolls, etc. És un gran migrador. A l'època de cria haurà estat a la tundra àrtica, llocs molt freds, i llavors a l'hivern ens baixa cap aquí. I és un ocell que us recomano, valdria la pena que anéssiu a veure-ho a l'època correcta, ja dic, a ple hivern. Podeu anar als Aiguamolls, per exemple, seria un bon lloc, i parar l'orella i escoltar aquest pito, i veureu una llacuna amb ànecs, i el pito aquest doncs, seran els xarxets allà dintre.
Doncs tornem per reconèixer l'escoltar el cant del xarxet. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Amics, amigues i animalons, avui us vull presentar un dels més grans pianistes de jazz que fins ara han existit. No perquè ho digui jo, sinó perquè està ben reconegut. És l'Oscar Peterson, canadenc, nascut a Montreal, fill d'un ferroviari que va veure i ajudar les facultats del seu fill. Morí el 2005 a l'edat de 82 anys. Us passaré tan sols un tall de cada part d'aquest programa. Escolteu Where Do We Go From Here? El Peterson té la qualitat de fer fàcil el que és difícil, doncs la seva versatilitat li permet fer-ho. En aquest track utilitza un compàs que lliga el 3x4, que és de vals, pel 4x4, que és de jazz. qui va treballar això, no sé si ho va descobrir, va ser el Dave Brubeck. Estic segur que encara que no sigueu aficionats al jazz, això us complaurà. Thank you.
Venim, com sempre, de la música que ens prepara el Manel Casas i ara és temps de l'entrevista. On sou? Aquí a Ràdio Estel. On? A la veu dels animals i la natura. Aquest programa presentat i dirigit per ONG ADA. I ara parlem d'agricultura regenerativa. Intentarem presentar-vos-la i especialment fer esment en dos dels nous projectes també que estan en marxa, en aquest cas del CREAF. Per fer-ho, saludem el Javier Retana, a qui ara us presentem. Javier, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, bon tal, com estàs?
El Javier és catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF, exdirector d'aquest centre entre el 2005 i el 2019, i actual president també de la Fundació Terra. La seva investigació se centra en l'estudi de la dinàmica forestal i l'efecte de les pertorbacions ambientals sobre les comunitats d'animals i de plantes. Coordina el grup de recerca sobre dinàmica dels ecosistemes forestals i ecologia del foc, que no és poca cosa, Javier? Déu-n'hi-do. Quin treball. Presentem l'agricultura regenerativa. A veure, des del CREAF hi ha actualment dos projectes que estan en marxa, en col·laboració també amb l'IRTA i amb la Universitat de Lleida, com són l'AgriRegenCat i l'AgriCarbonicCat. Definirem aquests dos projectes i després ho farem una mica amb el global de la matèria. Quins són aquests dos projectes, Javier?
Pues mira, aquests dos projectes el que pretenen, per una banda, és posar l'agricultura regenerativa com un dels elements importants dintre del tema agrícola i, per altra banda, l'agricultura del carboni, que es basa en ser capaços d'amagatzemar carboni als sòls i d'aquesta manera aconseguir que part del carboni no quedi a l'atmosfera amb tots els problemes que això representa a nivell del canvi climàtic.
Són dos projectes que estan també en col·laboració, com diem, amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, la Universitat de Lleida, que tenen un període d'execució entre 2022 i 2025 i que han estat finançats pel Fons Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Vosaltres ja teníeu, ja vau començar el 2016 amb un projecte magne que ara definirem també el polifarming. Què aporten aquests dos projectes? Perquè, clar, un es basa més aviat en investigar aquestes tècniques, no?, que poden millorar l'acció als sòls.
A veure, pensa que l'agricultura regenerativa i l'agricultura de carboni són dues coses molt relacionades. Cada vegada anem més cap al mateix, és a dir, no fer ús d'unes despeses molt grans de fertilitzants i altres tipus d'activitats i aconseguir reduir la petjada d'alguna manera de carboni, no? I això es fa de moltes maneres, es fa amb agricultura regenerativa o bé amb agricultura del carboni, que es basa bàsicament en reduir, ja dic, la quantitat de carboni que hi ha a l'atmosfera perquè l'emmagatzemes dintre dels sòls. Això seria una mica la idea global. L'agricultura regenerativa té altres elements que es basa en gestió, com gestionem els animals, com gestionem els horts, tota una sèrie d'activitats que fan que globalment el sistema per si mateix funcioni d'una manera diferent a com ha funcionat fins ara en els últims 50 anys, per exemple, no?
Quina innovació porten aquests dos projectes? És a dir, de quina manera es mesuraran i en quins sòls, en quins terrenys es faran totes aquestes investigacions i aquests paràmetres?
Clar, hi ha moltes opcions, vale? I per tant jo no crec que del detall de tot, per exemple, tots els projectes de l'IRTA, jo no em veig capaç de tallar-los tots, però la idea és buscar diferents tipus d'alternatives i de tècniques, algunes d'elles per demostrar-ho i que pugui veure la gent que vulgui visitar-les, de com es aconsegueixen maneres de millorar la gestió agrícola en aquests elements, bàsicament l'element de reducció de la quantitat de fertilitzants, de la quantitat de llaurat que es fa al terra, és a dir, tota una sèrie d'activitats que permeten que el carboni es mantingui en els sòls i, per tant, la quantitat de carboni que es perd a l'atmosfera sigui cada vegada menor.
I definim una mica, abans de definir els altres projectes, perquè, és clar, la gent s'ho preguntarà, a veure, el carboni que emmagatzema al sòl, de quina manera es mesura?
Bueno, hi ha moltes tècniques, però jo el detall no crec que valgui la pena detallar-ho, però hi ha moltes maneres de mesurar diferents. En el cas nostre el que es fa és diferents nivells, perquè no és el mateix el carboni que s'amagatzema en els primers 10 centímetres que els amagatzema després entre els 10 i els 30 centímetres. En aquesta franja és on es troba la gran quantitat de carboni dels sòls. I això es mesura amb diferents tècniques de laboratori, es prenen unes mostres, es porten al laboratori, i allà al laboratori pues, es mesura la quantitat de carboni, la quantitat de nitrogen, la quantitat d'emmagatzemar aigua, tota una sèrie d'elements que són fonamentals per un entorn mediterrani com el que vivim, evidentment, no?
De tota manera, és una qüestió molt important perquè aquest carboni pot passar entre 5-10 anys, es calcula, no?, al sòl, i això s'ha de fer en conjunció amb el que després desprèn, és a dir, les pràctiques agrícoles generen també certes emissions de diòxid de carboni i aleshores s'ha d'intentar que en captin més que no en generin, no? I
clar,
aquest és l'objectiu.
Pensa que al final el sol són un gran magatzem de carboni que el tenim bàsicament buit, en molts casos. Com funcionem normalment amb l'agricultura actual? Com llaurem i tenim una activitat molt intensa, el que normalment fem és posem una sèrie de fertilitzants i amb aquests fertilitzants obtenim uns productes. Després aquests productes els eliminem i traiem i netegem una altra vegada, entre cometes, tot i tornem a tenir el magatzem buit. Tornem a afegir els nutrients que comprem, que són els fertilitzants, i ho tornem a omplir perquè es torni a buidar. Això és com funcionem habitualment en l'agricultura actual. Mm-hmm. Amb la convencional. Llavors, la idea que hi ha amb aquests elements, tant amb un o amb l'altre, és dir, no pot ser que aquest magatzem, que és tan important, estigui buit. El que hem de fer és omplir-ho i deixar-ho ple de carboni, de manera que aquest carboni ja no està a l'atmosfera, i això pot ser una part molt important o molt significativa del total de carboni que emetem nosaltres cada any. I, per altra banda, el sol també és un sol molt més ric, que ha tota una vida allà de bacteris, de fongs, de microorganismes, etc., que si no, no estarien. I això fa que el sistema globalment funcioni molt millor.
Tot això vosaltres des del CREALF ho heu posat ja en pràctica des del 2016 amb aquest projecte Polyfarming, que rep fons LIFE de la Unió Europea. I bé, després de 7 anys, en una finca a Planeses, a la Garrotxa, sí, doncs heu pogut investigar sobre, en concret, sobre l'agricultura regenerativa, no?
Sí, sí. Aquest projecte ja acaba, ha finalitzat, i el resultat final ho hem resumit en un manual que està disponible online, gratuïtament, de manera que aquesta informació que hem generat no ens la quedem per nosaltres, sinó que la pot utilitzar qualsevol que estigui interessat, amb dades, amb càlculs, etc. I finalment la idea és aquesta, és a dir, quines coses podem fer perquè els sòls bàsicament tinguin molt carboni i funcionin molt millor que han funcionat tradicionalment. I això té que veure amb el llaurat del sistema, etc., però també té que veure amb moltes altres coses. Té que veure amb com movem els animals, què fem amb els animals, no els deixem estabulats, sinó que poden circular en diferents pastures. Tot això, el pack de tot això, finalment, és que el sistema funciona molt millor i també produeix més. Las dues coses.
Manual para el diseño e implementación de un modelo agroalimentario regenerativo, el sistema Polyfarming Barcelona. És un dels documents que podeu consultar, aquest que feia referència també a Javier, i a part al web de la finca Planeses, planeses.com, podeu trobar també molts més detalls d'aquest projecte Polyfarming. En aquests 7 anys, per això, aquesta finca s'ha pogut regenerar amb tots aquests mètodes i segurament ha creat beneficis.
Sí. Bueno, el tema molt important, clar, molts d'aquests mètodes són mètodes demostratius, que el que ens importa molt és que en aquesta finca també es facin cursos, es facin visites, es facin moltes coses que em permet que a molta gent li podem explicar com es fa això, no? A part d'això té un component productiu, però la part important inicial que volíem fer és que allò fos realment un lloc en què la gent pogués aprendre com es fa fent totes aquestes coses, que és el que s'està fent actualment, no? En aquesta finca, per donar una dada únicament, quan va començar el projecte, diguem que el contingut de sol, del sòl de carboni estava al voltant d'un 2%, que és una mitjana normal, inclús alta, d'alguns sòls catalans, i pensa que ara, en l'última mesura que ho vam mesurar, estava al voltant d'un 6%.
6%.
És a dir, una gran quantitat de carboni que estava abans a l'atmosfera ara està amagatzemat amb aquestes parcel·les. Evidentment, estem parlant d'una finca, d'una sèrie d'hectàrees, i per tant la implicació a nivell regional no és tan gran. Però la idea de que si funcionem globalment amb una filosofia com aquesta, que és la filosofia regenerativa, a la llarga això sí que pot tenir conseqüències reals sobre el balanç de carboni que genera una Catalunya o inclús Espanya o a nivell europeu també, no?
Us recordem que som a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem avui amb el Javier Retana, catedràtic d'Ecologia de l'Autònoma i investigador del CREAF, sobre els diferents projectes d'agricultura regenerativa. Estàvem definint aquests projectes que té en marxa ara mateix el CREAF conjuntament amb l'IRTA i també el projecte Polyfarming, que va funcionar des de l'any 2016. En què es basa i en què es diferencia l'agricultura regenerativa del que és l'agricultura ecològica?
Bueno, l'agricultura ecològica, sí, l'agricultura ecològica té una sèrie d'elements bastant interessants des del punt de vista de l'agricultura tradicional, com millorant molt, per exemple, tot l'ús de pesticides, tot l'ús de fungicides, tota una sèrie de coses que, evidentment, tenen un ús directe per eliminar l'element que estem dient, però també eliminen moltes altres coses, i, a més, s'amagatzemen dintre dels productes que es generen i poden arribar als humans i, per tant, poden tenir una implicació en coses variades, de no en la mortalitat, evidentment això ja està provat, però sí en reduir una sèrie de característiques vitals de les persones. No? Per tant, amb tot això sí que hi ha una reducció molt clara en l'agricultura ecològica, evidentment en l'agricultura regenerativa tampoc es fa servir cap tipus de producte d'aquests, però en l'agricultura ecològica sí que es fan servir tota una sèrie de coses, per exemple, es llauren els terrenys i, per tant, es remou cada vegada el sol i, per tant, tota la quantitat de carboni que hi ha, la major part s'elimina perquè es succida i, per tant, se queda fora de lo que seria l'amagatzematge general del sol i utilitzen diferents tipus de fertilitzant d'un tipus o d'un altre. No? Per tant, l'agricultura, jo diria ecològica, va un pas endavant de lo que seria l'agricultura convencional, però després l'agricultura regenerativa sí que té un pas bastant més important. Com el seu propi nom indica, el que fa és regenerar els sols. El que deia abans, o sigui, que al final el sol d'un sistema regeneratiu té una quantitat de carboni, de vida, d'una xarxa tròfica que hem mesurat també, molt més important que la que té un sistema gestionat per agricultura ecològica.
Per simplificar-ho i per facilitar la vida a l'oient, no? Podríem dir que l'agricultura ecològica manté i l'agricultura regenerativa es dedica a això, precisament, intentar regenerar encara més el potencial.
Sí. Mira, ho has dit perfectament, sí. Penso que el fet d'utilitzar agricultura regenerativa és un pas significatiu i el model ecològic no és una cosa negativa, però crec que si podem fer un pas més, perquè cada vegada el tema climàtic i el tema l'emergència climàtica és més greu, pues és un pas que amb l'agricultura ecològica no ho podrem fer o no ho fem, i amb l'agricultura regenerativa sí que ho podem fer.
Entrem, Javier, en dos dels passos importants. N'has fet esment ja un d'aquesta agricultura regenerativa. Un, precisament, és no llaurar els camps, que això, clar, sembla molt revolucionari, no?, a nivell de l'agricultura convencional i fins i tot també ecològica. Què se n'extreu de no llaurar els camps?
Pues mira, una cosa fonamental, i és que el que et deia abans, tu, si tu llaures un camp, vulguis o no, tu aixeques tot el sistema que estava, hi ha un sòl que està més o menys estructurat i allà té una sèrie de carboni que se va en fase de diferents tipus d'elements, els humus, hi ha microorganismes, hi ha tota una sèrie de coses, tot això ho aixeques, ho canvies, ho alteres, li dona directament l'aire i, per tant, s'oxida, tot això canvia totalment. Si tu mantens el sol com estava, primer tens una conseqüència de que els primers anys, evidentment, si no fertilitzes, pues, clar, té una disminució de la producció, però a poc el sistema cada vegada és més ric, cada vegada té més carboni, cada vegada té més elements, i això ja no et cal després definitivament posar cap fertilitzant. El propi sistema es manté com a tal. Tu pots plantar directament, els restes dels productes que has generat, les males herbes, etc., doncs quan les has d'eliminar o les treus, les deixes directament al terra, no les treus amb les arrels, talles directament bàsicament els troncs, etc., i queden directament allà. I allò, a poc, es va degradant, els nutrients van quedant dintre del sistema i ja fan de fertilitzant. Per tant, en pocs anys, tu tens un sistema que és autosostenible, que això és un dels punts claus de l'agricultura actual. Això no hem parlat ara a nivell econòmic, però a nivell econòmic, clar, un dels grans problemes de l'agricultura és que, com augmenta tot, augmenta la despesa de transport, augmenta la despesa de producció, etc., doncs cada vegada fer un fertilitzant és més car. De manera que un fertilitzant, a la llarga, ja no és els impactes que té sobre els aqüífers, etc. És bàsicament que és que cada vegada un productor no se'l pot permetre. Llavors, si no se'l pot permetre, o ha de pujar preus o ha de tancar. I aquest és un dels reptes que teníem inicialment nosaltres, no? Com fem que els agricultors puguin viure sense que hagin de tancar perquè no poden fer front a les despeses que representa tot el que necessiten després, no?
I un altre dels punts importants també és aquesta, bé, evitar aquests insectes, bé, evitar d'alguna manera, és a dir, no s'utilitzen químics, evidentment, el que s'utilitza és com rotació de vegades de conreus o fins i tot complementar diferents conreus en el mateix lloc perquè uns es complementin i s'ajudin amb els altres, oi?
Clar, pensa que al final, què passa amb una plaga o què passa amb un insecte d'aquests que ataca? On atacarà més fàcilment? doncs atacarà més fàcilment amb un monocultiu molt extensiu que ocupi moltíssimes hectàrees. Això és lògic, perquè és el trobar el lloc ideal per treballar, això ja ens entén perfectament, no? Amb la qual cosa, si tu això ho canvies, o bé perquè vas canviant els mateixos conreus que no siguin directament els mateixos, o bé perquè vas canviant al llarg de l'any o dels anys els productes que produeixes, a la llarga el que fas és que cap d'aquestes plagues pot estabilitzar-se de manera extensiva perquè no té una superfície suficientment gran, no? Per tant, fer capaços d'alternar o bé temporalment o bé especialment aquestes coses afavoreix que cap de les plagues tingui un sistema fàcil com perquè puguin ser atacats de manera generalitzada, no?
I aquí ja anem al nostre terreny. També l'ús, però en aquest cas un ús amb respecte, evidentment, dels animals, que també poden pasturar per diferents terrenys. Ho heu fet, per exemple, a Planeses, en el projecte Polyfarming. Explica'ns una mica com funcionen i quin paper hi tenen els animals en l'agricultura regenerativa.
Clar, al final, un dels elements que s'ha parlat sempre és de que l'agricultura pues, té un balanç de carboni molt negatiu i que quan parlem dels animals encara molt pitjor, no? S'imagina que cada un dels excrements o cada un dels pets o de les coses que fa una vaca pràcticament ens està condemnant amb nosaltres, no? Bueno, clar, això té una realitat. Si tu les vaques les tens estabulades, les tens en unes condicions concretes, etc., el que produeixen, pues sí, evidentment és un balanç negatiu a tots els nivells, no? Si tu tens un altre sistema diferent, això canvia molt. Tu tens unes vaques que nosaltres el que fem és el que es diu una rotació de circulació en diferents parcel·les, no? El que fa és que actuen molt intensament en una parcel·la i el dia següent les canvies en una altra parcel·la. De manera que quan estan en una parcel·la sí que mengen molt i tenen un impacte molt gran, però com canvia d'això i no tornen fins després dos mesos o tres mesos, en aquest període de temps el sistema s'ha recuperat del tot. Ha tornat a créixer l'herba, la pastura, tenim una altra vegada un sistema totalment nou. I les vaques van, amb els excrements que van deixant, van fertilitzant tot això, de manera que no cal afegir res més. Les pròpies pastures, amb els excrements de les vaques i amb el propi creixement que tenen, es van mantenint de manera perpètua. De manera que no cal donar més aliment a les vaques i el sistema en general funciona de manera integrada. Mm. Amb les vaques ha funcionat, amb les gallines inclús el que hem fet és es poden ficar durant poc temps, això menys temps, amb l'hort, es deixen unes hores allà, actuen menjant insectes, etc., i després es poden tornar a guardar una altra vegada al galliner i es tornen a moure a una altra zona de l'hort, no? Per tant, els animals globalment no són un perjudici pel sistema, sinó que es poden integrar dintre del sistema. Pot funcionar un agricultor sense tenir animals, o pot funcionar una pastura sense tenir un hort, però si funcionen globalment, a Planeses ho vam fer perquè a nivell demostratiu es veiés, doncs el funcionament integrat és molt més bo.
A part d'aquests remugants o de l'aviram que feies tu referència també, que evidentment viuen en bones condicions, amb un respecte ple, viuen a la natura, poden obtenir pastures també naturals, hi ha també l'acció d'aquests petits animals com per exemple són els cucs a terra, no? Al sol, que fan també una acció doncs bàsica per humidificar, per crear doncs aquests forats on després també el sol està més pot captar més aigua, retenir més aigua. Escolta'm, Javier, és un sistema per això, com fèiem referència, que, esclar, s'ha de vendre també a nivell econòmic, perquè a nivell econòmic reporta beneficis, però aquests beneficis són a llarg termini. Com s'explica això als camperols?
No, nosaltres ho expliquem molt clarament, perquè si no, si enganyes a la gent tampoc aconsegueixes res, no té cap sentit. I nosaltres hem parlat també amb el Departament d'Agricultura, amb el Ministeri i amb la Unió Europea directament dintre d'aquest projecte, no? La idea és molt clara, o sigui, l'agricultura regenerativa és sostenible. Evidentment, quan el sistema funciona de manera molt més sostenible, no necessita els fertilitzants, tot això, però té un període, i el període inicial per posar en marxa una finca regenerativa són 3 anys, 2-3 anys com a mínim. Si no hi ha, com a mínim, si no hi ha unes ajudes inicials perquè la gent pugui fer aquest esforç, o això ho ha d'assumir el propietari, i és molt difícil. Això diem que és molt difícil. Però, bueno, estem rebent, hi ha contínuament ajudes de molts tipus per millorar coses molt variades, amb la qual cosa, si això es vol fer, és un canvi de patró, és un canvi molt radical, però és un canvi molt positiu, i si es vol fer, evidentment, les administracions han de fer la seva part. Els propis agricultors per si sols no poden estar 2-3 anys tenint pèrdues en relació amb el que tenien anteriorment amb els fertilitzants i tot això. Això no es pot assumir. Però Dit això, nosaltres hem fet uns càlculs, i amb el llibre aquest en el que tens hi ha càlculs de tot tipus a nivell mesurat del que representa cada cosa, evidentment pensem que és una cosa que és totalment viable i que amb ajudes molt moderades pues això es pot aconseguir. Però clar, si l'administració no considera que un sistema com aquest és el futur, no avançarem. No avançarem.
De moment no tenim encara aquest certificat d'agricultura regenerativa a Catalunya. Als Estats Units, per exemple, sí que hi és des del 2017.
Sí,
es considera que aquesta agricultura regenerativa va començar, o els seus inicis serien a l'Institut Rodal, als Estats Units, des del 47, i més concretament en la menció de l'any 1980. I bé, ho has explicat perfectament, Javier, i a vosaltres, els oients, doncs, us convidem també a poder investigar molt més sobre aquest aspecte, sobre aquest nou model que de segur ajudarà a tots plegats. I al final també a nosaltres mateixos, els humans, per a la nostra supervivència. Javier Retana, catedràtic del CREAF, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos i intervenir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, eh?
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb l'Oscar Peterson, pianista. Com podeu pensar, va tocar amb lo bo i millor del moment, encara que, a part de nombrosíssimes col·laboracions, la seva idiosincràsia fou al piano tan sols acompanyat de ritme, o sigui, amb contrabaix i bateria. Escolteu Whitland. És una composició del mateix Peterson. És un jazz pausat, melòdic i amable. Quasi tot ell interpretat a base d'acords que endolceixen molt la seva audició. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
L'edat dels gossos és un factor que pot influir en la seva resistència a les baixes temperatures?
Sí, és un element a tenir molt en compte. Els cadells i els gossos d'avançada edat tenen alterat el centre termoregulador que s'allotja al cervell i, per conseqüència, no són tan eficients amb el manteniment de la seva temperatura corporal. Un dels remeis més eficaços és vestir-los amb alguna peça de roba. Ara bé, dins de casa és millor no vestir l'animal ni tenir-lo a prop de les calefaccions.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.